I avui obrim un dia més l'espai de l'entrevista aquí a Girona FM, com sempre a partir de 2:15 del migdia, i avui seguim parlant amb diferents membres de l'equip de govern, com cada dijous, i avui és el torn de la regidora de Llengua Catalana i Servei a les Persones, amb la Núria Riquelme, que torna a passar pels micròfons de Girona FM. Benvinguda, regidora Riquelme.
Gràcies, bon dia.
A veure, estem a prop ja de fer un any d'equip de govern.
Sí.
M'agradaria preguntar-li quin balanç em fa de prop d'aquest any de la regidoria de Llengua Catalana.
Doncs la veritat és que el balanç, a veure, sona molt atòpic, però no pot ser més que positiu, més que res perquè, clar, estem parlant d'una regidoria nova. Nosaltres des de Junts vam tenir clar que apostaríem fa un any per un govern independentista i així ho hem fet. Hem fet una coalició de tres partits independentistes i, per tant, la regidoria de Llengua Catalana ha estat possible. I ha estat possible i hem pogut començar a fer feina durant aquest primer any i, per tant, el balanç no pot ser més que positiu per la simple creació de la regidoria i per tota la feina que ja hem pogut desenvolupar en aquests primers mesos.
El repte va ser important a l'inici per vostè, és a dir, començar amb una regidoria totalment nova que no s'havia fet enlloc, que havia d'impulsar el català, que ara precisament diem-ne que està potser en unes hores complicades. No sé com s'ho va prendre fa un any.
Home, el repte és rellevant i al principi t'agafa una mica com de vertigen, no? Perquè, clar, la llengua, que ens estimem la llengua, no? Doncs és una oportunitat i una oportunitat molt, molt, molt important i al principi doncs, és un repte apassionant i construir-la de zero sí que s'estaven fent coses en política lingüística, lògicament, des de fa molts anys a l'Ajuntament de Girona, però el fet de crear una regidoria vol dir dotar-la d'un una estructura, dotar-la d'un contingut i d'una rellevància i d'una visibilitat que jo crec que això és molt, molt més important del que en un principi pensàvem, no? Al principi pensava, sí, farem moltes coses, tindrem més pressupost, molt important, i, però la visibilitat, és a dir, només el fet d'existir ja canvien coses i això me n'he adonat i crec que també és molt important a l'hora de pensar en accions futures, no? El fet de que hi hagi una regidora de Llengua Catalana s'activen coses per si sol i això crec que és important.
Han pogut fer una mica una radiografia, una diagnosi de com està el català a Girona i també m'agradaria preguntar-li si ara mateix la regidoria té més mecanismes segurament que quan va començar fa un any.
A veure, el que em preguntaves de la diagnosi, nosaltres estem acostumats a treballar amb dades i a treballar amb ciència, no? Pensem que la millor política pública és la que es basa en dades. Per això, el primer que vam fer és, més enllà de les intuïcions i sensacions i percepcions que tots tenim i que creiem que a Girona ens passa el mateix que passa a tot Catalunya, sí que volíem posar-hi dades i posar-hi ciència. I per això estem en el tràmit, hem encarregat un estudi a l'UdG, a la Facultat de Lletres, i ara estem treballant en el conveni que ens permetrà dur-lo a terme. Això ens agradaria haver-ho fet molt més ràpidament del que és possible a l'administració, s'han de seguir uns mecanismes i, per tant, estem treballant en el conveni i això ho desenvoluparem, esperem, a finals d'aquest any, a principis del que ve, puguem tenir resultats. I, en tot cas, entenem que això serà una eina per saber quin nivell de català, un mapa d'usos lingüístics de la ciutat del català que quedarà com a llegat i per mi això també és important.
És una mica el que li volia preguntar, és a dir, exactament què ha de dir aquest estudi, si per exemple quan entres a una botiga et contesten en català o en castellà o en anglès, és a dir, i per què ha de servir, és a dir, quines conseqüències pot tenir?
A veure, ha d'explorar el nivell d'ús de la llengua, això seran enquestes que es faran, enquestes telefòniques, segons la metodologia que ens han proposat des de l'UdG, que és com el més factible, i ja es preguntarà doncs, diferents aspectes que encara ho hem d'acabar de definir, val? Però sí que hi ha un espectre ampli de preguntes que hem d'acabar d'acotar per ser el més no, concrets i fiables possibles. I ha de servir per detectar allà on hem de posar més la banya. És a dir, evidentment aquest any de feina que hem estat desenvolupant hem fet coses a diferents nivells i tenim estratègia a diferents nivells, àmbits on creiem que el català es pot enfortir i millorar. Però jo crec que l'estudi ens donarà més precisió, no? I cap a on hem d'apuntar perquè aquí és on l'emergència és més rellevant.
No sé si li preocupa que hi hagi encara botigues, establiments, comerços en què hi hagi els seus cartells completament, ja no dic sinó en castellà, sinó també en anglès.
I tant, que em preocupa. Em preocupa que no es compleixi la normativa que tenim de política lingüística i crec que això és una cosa que a tothom li hauria de preocupar. A partir d'aquí fem feina. A partir d'aquí hem establert nous mecanismes. Abans me'n parlaves de nous mecanismes. Doncs hem establert nous mecanismes amb el sector del comerç, dels establiments comercials, de manera que hi hagi una millor comunicació, una millor informació, perquè ningú pugui dir que jo no ho sabia, perquè molta gent és el que et respon, ai, que és que no ho sabia que hi havia aquesta normativa. Doncs hem millorat tots els mecanismes d'informació i, a més, els anem recordant periòdicament que no estan complint la llei. I a partir d'aquí, nosaltres sempre hem pensat que sempre és millor anar de la mà, sempre és millor generar complicitat, sempre és millor informar i anar recordant doncs, que no s'està complint la llei. I creiem que està donant resultats perquè estem rebent respostes molt positives. Ara fins fa 4 dies a un establiment que casualment passàvem per davant i li vam comentar, fins i tot li vam dir és que creiem que t'anirà millor. Creiem que comercialment t'anirà millor si compleixes la normativa de política lingüística, perquè ja creiem que hi ha una sensibilització de la ciutadania. I efectivament, ara vam passar fa 4 dies i ja ho havia canviat tot, no? Vull dir que al final és qüestió d'anar persistint, de comunicació, d'informació, i evidentment, si hi ha algú que amb tot això no compleix, doncs escolta, aleshores ho plantegem a l'Agència Catalana de Consum, que és qui té la competència de sanció, i que facin el que hagin de fer, i que faci la Generalitat exerceixi la seva competència.
En aquest sentit, té consciència de si s'han sancionat alguns establiments per això mateix?
Crec que l'Agència Catalana de Consum, ara no tinc les dades a mà, però en l'últim any sí que hi ha hagut... Clar, ells fan campanyes a nivell de les comarques de Girona. La dada exacta de la ciutat de Girona no la tinc, però sí que van posant sancions segurament menys de les que a mi ens agradaria, de les que a nosaltres ens agradaria.
En els últims mesos s'ha parlat molt de turisme i de la relació amb la ciutat de Girona. Pocs dies va sortir la notícia que l'Ajuntament volia promoure l'ús del català entre el sector turístic, sobretot de caire ciclista a la ciutat. M'agradaria preguntar-li una mica si s'han fet passes endavant en aquest sentit.
Sí, hem obert aquest espai de trobada. Per nosaltres era important asseure'ns en una taula amb tots els actors d'aquest sector del cicloturisme, que molts, erròniament del que ens pensem o del que ens podem pensar, són d'aquí, no són que han vingut d'Holanda ni dels Estats Units, sinó que la majoria són de Girona o de l'entorn o catalans, i per tant estan igualment sensibilitzats, i per tant és molt fàcil asseure'ns en una taula que entenguin quin és el repte de la regidoria de llengua catalana, quin és el repte de la ciutat en relació a la llengua, i per tant hem trobat mà estesa i hem trobat esperit de col·laboració 100%. Hem obert aquest espai de trobada per interlocutar de manera permanent i hem plantejat algunes projectes en comú, com per exemple un tríptic que ells distribuiran entre tots els seus clients, i que això ens permetrà explicar també a tota aquesta gent que venen molts de fora doncs qui som com a país, com a nació, quina cultura i quina llengua tenim a la ciutat de Girona.
Si no m'equivoco, també hi havia plantejat una pàgina web, no?, de benvinguda una mica de tots aquests turistes o gent que pugui venir a visitar Girona perquè entenguin una mica la importància de l'ús del català.
Bé, això és un projecte que encara hem d'acabar de desenvolupar, perquè ho estem fent col·laborativament. Al final es va plantejar que potser seria més adient fer això i en una segona fase poder desenvolupar algun tipus de material més web.
En tot cas, és important el que em comentava ara, no? És a dir, que hi hagi aquesta predisposició que han notat d'aquests establiments, d'aquestes persones que fan una mica d'intermediari entre la gent que ve de fora i els que som d'aquí i tots els ciutadans de la ciutat, si més no que aquesta predisposició hi sigui, perquè si no seria més complicat.
La veritat és que a nosaltres mateixos ens ha sorprès, no? Perquè, clar, moltes vegades parlem per parlar i tens una percepció, i jo crec que a vegades hi ha una percepció potser esbiaixada, no?, del que és aquest sector, i aquest sector és un sector importantíssim per la ciutat de Girona. Jo tampoc haig de parlar ara ni amb clau econòmica ni de comerç, però és un sector que ens dona un turisme de moltíssima qualitat, i per tant hem de trobar el punt d'equilibri entre tots plegats, i la llengua també juga un paper aquí.
un paper que juga la llengua també en aquest cas en una de les mesures que ha tirat endavant la regidoria, que és aquesta unificació dels criteris d'ús del català en els contractes públics.
Sí.
Regidora, per què és important aquesta unificació?
Per què és important? Doncs perquè l'Ajuntament de Girona tenim establerts molts contractes d'obres, de serveis, de subministraments, i ens hem d'assegurar que totes les empreses que treballen per nosaltres ho fan complint la normativa de política lingüística. Això és evident que hauria de ser sempre així, però a vegades hi havia escletxes que deien: per què aquesta empresa que està fent aquesta obra té els cartells en castellà? I aleshores vas seguint el fil i detectes una mica les escletxes que hi havia. No és que no es fes abans, que es feia, sinó que amb el pas dels anys, doncs a vegades passen coses i totes normatives presenten escletxes. I el que hem fet és detectar els circuits, detectar per on hi havia les fuites, i aleshores hem unificat criteris i hem organitzat una mica i ordenat, endreçat una mica el que ja es feia. I hem establert, això sí que és novetat, sancions per incompliment, que això també és important.
Se n'han posat gaires?
No, segons em deia ahir la regidora Maria Àngels Planes, de moment encara no ha calgut, però bueno, tenim les eines.
Fa poc vaig veure unes declaracions de Carles Puigdemont dient que cal una reforma lingüística, perquè deia que molts drets dels catalanoparlants no estan garantits a Catalunya. Vostè la veu més o menys propera, la veu factible? Aquesta és una altra?
A veure, jo tinc confiança total en la voluntat del president Puigdemont d'actuar en defensa de la llengua catalana, i espero que ho pugui fer. Crec que és important que el president Puigdemont pugui tornar a ser president de la Generalitat, perquè sabem el seu compromís amb la llengua, i crec que és l'únic dels candidats que complirà la seva paraula respecte al català.
M'agradaria preguntar-li, va ser capaç d'assolir el repte dels 21 dies?
I tant. La veritat és que per mi va ser molt fàcil, perquè des que vaig ser regidora de llengua catalana, la meva vida és un 21 dies permanent, i em vaig plantejar que això era un repte personal també, d'intentar fer-ho sempre, i la veritat és que jo sempre ho explico. És molt més fàcil del que em pensava, del que ens pensem tots. Jo sempre, des d'aquest any que fa que estic regidora de llengua catalana, m'he dirigit a tothom en llengua catalana, i potser dues vegades m'han dit que no m'entenien i he canviat de llengua. Però imagina't, amb totes les interlocucions, amb qualsevol persona, fos quin fos el seu aspecte físic, d'on vingués, turista, naturista, sempre. I la veritat és que és molt fàcil, perquè t'entenen, la sorpresa és que t'entenen. I és molt interessant fer aquest experiment.
M'agradaria preguntar-li una mica el feedback que han obtingut d'aquest repte. Li dic perquè personalment, a veure, al final cadascú tenim el nostre entorn, la nostra bombolla una mica,
sí, tant.
Però és un repte que, mica en mica, quan te n'adones, veus que ho feien potser massa del que tocaria i que pot haver tingut bons resultats.
La veritat és que nosaltres hem tingut molt bons impactes. A nivell, clar, és molt difícil quantificar una campanya que fas a nivell de cartells o de l'impacte que pot tenir en la ciutadania, no? Nosaltres hem tingut, per exemple, l'impacte intern que vam fer entre els treballadors municipals, que vam fer una enquesta, i la veritat és que molta gent va contestar, doncs, això que tu dius. Sí, efectivament vaig fer l'autoreflexió i m'ha servit per adonar-me'n de que fàcilment canviava, i ara he intentat no fer-ho. I incorporar aquest hàbit, la veritat és que, doncs, vas guanyant gent, vas guanyant persones, i jo crec que amb l'administració pública això ho hauríem de tenir molt, molt sagrat, no? I crec que amb feina interna a l'Ajuntament ha anat molt bé, estem molt satisfets, i a nivell de ciutadania, doncs, espero que també que hagi generat aquesta reflexió.
Deixi'm intentar estirar-li de la llengua, mai millor dit, per a veure si hi ha alguna iniciativa pensada de cara al futur, perquè, bueno, vam veure el joc de la mosca, els stickers, també per fires de Sant Narcís, diferents propostes que hem comentat ara que ha tirat endavant la regidoria. De cara al futur, no sé, aquest segon semestre del 2024, hi ha alguna cosa plantejada allà?
Sí, estem treballant molt intensament amb el conveni aquest de l'UDG que es comentàvem, perquè és un dels objectius d'aquest semestre. També feina permanent amb el foment del català als establiments. També estem treballant amb iniciatives que encara estem acabant d'abordar i veurem com s'acaben aterrant. Estem treballant ja en la campanya de fires, perquè clar, això és octubre i ho tenim a tocar, i també hi haurà, esperem que un altre boom com el que va ser el del Joc de la Mosca, que ens va sorprendre absolutament, no ens esperàvem. Encara ara ens estem plantejant si podem donar-li una segona vida al Joc de la Mosca, que normalment les iniciatives que planteges per la campanya de fires en català són en aquell any i es moren, no? I el Joc de la Mosca estem tenint molta demanda i ens estem plantejant de quina manera poder-li donar una segona vida, no sé si fent una nova edició o una edició més, no? Que no sigui només una cartolina, sinó una edició una mica més acurada i poder-lo... No sé, estem rumiant possibilitats. Després també tenim la menció que volem fer a un influenciador en llengua catalana, que això segurament ho farem en el marc d'una setmana de la llengua que estem organitzant a través de l'Escola Municipal d'Humanitats, una setmana de la llengua en què puguem viure tot, sobretot la gent jove dels instituts, la llengua en positiu, la llengua per divertir-nos i per passar-nos-ho bé. Creiem que això també és molt important, donar aquest missatge de que la llengua també ha de servir per passar-nos-ho bé. I aquesta és en el que estem ara, en les reunions de la regidoria embrancats.
El que no sabia, regidora, és que vostè és voluntària per la llengua.
Sí, no ho sabies? No. Sí, això m'ho van demanar des del Consorci per la Normalització Lingüística, només d'assumir el càrrec de regidora, i vaig dir que sí, que clar, que lògicament, perquè ells consideraven que això podia servir doncs, per esperonar altra gent, no? Que hi hagués una visibilitat. I ja fa, doncs, des de l'octubre, perquè normalment et demanen unes 10 sessions i tal, i nosaltres estem allargant amb la meva parella lingüística, que es diu Maricela, i és una experiència que recomano, és una hora a la setmana, si pots, eh? Vull dir, ara com que ja hem passat les 10, ja si no pot ser cada setmana, doncs fem una hora cada 15 dies, o potser ens enviem missatges perquè ella també pugui practicar, però realment és una experiència perquè veus en primera persona el que els passa a aquestes persones. Ella és colombiana, té un aspecte, bueno, doncs podries dir, identificar que no és, no? Que és llatina, i aleshores anem als cafeteries, anem al mercat a comprar, hola, bon dia, què tal? I el paradista del mercat li canvia la llengua quan veu que ella està intentant practicar o demanar un quilo de tomàquet, que li costa, no? Lògicament, perquè fa tot just un any que està aprenent el català, i li canvien, i tu has d'anar dient el discurs, no, sisplau, no li canvieu, perquè està aprenent el català, que està fent cursos i que després va al mercat i li canvieu la llengua. Però clar, ella quan va sola, clar,
no s'atreveix.
No s'atreveixen tant i els hi costa, perquè clar, hi ha prou, no, insegurs que se senten experimentant amb la llengua, i ell em diu que clar, que és quasi l'hora de les classes i l'hora del voluntariat en el que pot parlar català. I després em va dient, mira, en aquesta botiga em van parlar en català, i ho identifica com a les botigues que hi ha de tornar segur. Vull dir que vull fer una crida de consciència a totes les persones que es troben gent pel carrer, que se'ls dirigeixin amb un català macarrònic, doncs manteniu el català perquè aquesta gent estan aprenent. Nosaltres ens costa uns diners públics aquests cursos de formació, que estem entre tots pagant aquests cursos de formació, com perquè després surtin al carrer de la ciutat i no puguin practicar-lo. Aquesta gent necessita practicar la llengua catalana. Per tant, si teniu una parada al mercat, una botiga, o us trobeu algú pel carrer que us pregunta alguna cosa en català macarrònic, sisplau, continueu parlant en català.
Parlant del català i també com a mitjà d'integració, això ho relaciono també amb el Girona, n'hem parlat més d'una vegada amb el cas de Mitchell. A les celebracions del Girona vam veure també parlar una miqueta estuani a Porto en català. No sé com va viure en aquest cas el català en aquestes celebracions, perquè vam veure també molts discursos òbviament en castellà, algun en anglès, com no podia ser d'una altra manera, i a la samarreta del Girona posava "We are tossuts", i aquí jo vaig trobar a faltar una mica potser més el "som tossuts".
A veure, primer de tot, jo li vaig dir personalment el dia aquell en el Mitchell, que vaig tenir l'oportunitat de creuar-me'l, i el vaig felicitar com a regidora de llengua per la gran tasca que ha fet i que fa per la llengua catalana. O sigui, per mi el que està fent Mitchell és modèlic. A més, he seguit amb interès la seva evolució com a parlant de la llengua catalana i li haig de reconèixer que, vaja, que ho està fent molt bé i que ens ha donat doncs, una visibilitat que és molt important. Això d'una banda. We are two suits. A mi, we are, sí, és en anglès. Bueno, és una clocada d'ull a la Champions. Perquè la Champions, la llengua, la Lliga de Campions és en anglès. Evidentment que podria haver estat som tossuts, però, escolta, jo amb la, si hi ha la paraula tossuts i la paraula tossuts s'internacionalitza, doncs ja em donaré per satisfeta. Però, escolta, encara tenim temps de millorar-ho.
Deixem una mica la llengua catalana a part, parlant també del servei a les persones. M'agradaria preguntar-li per aquest recompte, sobretot de les persones sense llar, que es va fer fa poc a la ciutat de Girona. Mm-hmm. Vam veure com se'n van comptar 111. Hi ha alguna entitat que ha dit que potser se'n van deixar algunes que estarien a espais on és difícil de comptabilitzar. No sé quin balanç en fa, tenint en compte també que és una dada que en els últims anys doncs, ha anat en augment.
Sí, sí. Primer de tot m'agradaria dir que jo soc la tinent d'alcalde de Servei a les Persones i que tots els temes d'igualtat, sensellarisme, els porta la regidora Ami Sabali. Per tant, seré molt curosa amb el que digui, però sí que a nivell general... Quan una persona arriba al carrer, ja ho sabem que hi arriba per molts factors i segurament és molt més fàcil arribar-hi del que ens podem arribar a pensar, un mal moment, una pèrdua de feina, una separació, addiccions, s'aglutinen molts factors. És veritat que aquestes xifres de sensellarisme estan augmentant en els últims anys i crec que són un reflex de la realitat social canviant que hi ha hagut en els últims anys, no només a Girona, sinó a tot Catalunya, no? És una qüestió que lògicament ens preocupa des d'una òptica humanitària, però també voldria posar de manifest que Girona té unes característiques especials, que és capital de demarcació, que és capital de vegueria i per tant té un servei, que és aquest servei de la sopa, que és aquest un servei d'atenció al sensellarisme en menjador i per tant... genera una atracció lògica també de moltes persones que venen d'altres llocs de Girona. Per tant, genera aquesta atracció, aquesta polarització i segurament estem atenent molta més gent que no és pas de Girona. També hi ha una petita aportació de la Generalitat i de la Diputació en aquest Consorci de la Sopa, però majoritàriament l'està pagant l'Ajuntament de Girona. Tenim una gran estructura de personal a la Sopa i de recursos i mai és suficient. I necessitem que hi hagi una implicació molt més clara per part de tothom i que els ajuntaments siguin finançats en la mesura en què les necessitats que estan atenent. I aquest és un exemple claríssim de que necessitem molta més implicació de la Generalitat i de l'Estat per destensionar els ajuntaments.
Per últim, m'agradaria preguntar-li per un conveni que vaig veure que va signar l'Ajuntament per millorar la gestió i la intervenció dels serveis socials. I m'agradaria sí. Doncs, saber una mica més exactament en què es basa aquest conveni.
Aquest és un projecte que es va presentar, que la Fundació iSocial va presentar al projecte Next Generation per millorar la gestió dels serveis socials a nivell d'incorporar eines de digitalització. És una eina que es diu Digital ISSB, que és una solució tecnològica per millorar la relació i compartir dades. Això és molt important perquè si no anem treballant, ja hem anat incorporant, però en aquest cas les eines digitals ens són molt importants perquè generem una gran quantitat de dades i una mica és en la línia també del projecte Pigall que també tenim en marxa, que és d'aplicar la intel·ligència artificial per tractar totes les dades que generem cada dia de tantes i tantes persones que estem atenent i això ho hem de racionalitzar i hem de posar una mica la mirada doncs, de gestionar millor aquestes dades i treure'n el màxim rendiment.
Doncs amb aquest projecte, aquest conveni i amb d'altres projectes que té la Regidoria de Llengua Catalana, hem parlat amb la seva regidora, amb la Núria Riquelme, que ha estat un plaer tenir-la un altre cop aquí a Girona FM. Gràcies, regidora.
Gràcies a vosaltres.